Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Esteu escoltant? Debat a bat. El Bisbat de Lleida.
Déu vos guard, amics. Benvinguts a aquesta nova edició del programa Debat a bat. Avui us oferim una entrevista al doctor Joan Vinyes amb motiu del llibre que va presentar el passat mes de maig sobre les seves vivències com a malalt i metge cristià. També us facilitarem les notícies i l'agenda de la setmana. Que gaudiu el programa.
La joia de l'amabilitat. Un email que em va enviar un bon amic acabava així: que la joia ompli els teus dies i la pau de les teves nits. Aquesta expressió tan amable, en el silenci del passat mes d'agost, vora el mar, en una tranquil·la població britànica, m'ha fet reflexionar sobre la importància de l'amabilitat per poder gaudir de la joia i de la pau en la nostra vida personal i social. Aquesta reflexió a l'entorn de l'amabilitat m'ha suggerit el títol de l'article d'opinió que faig cada any a l'entorn de la Diada de l'11 de setembre per aportar, des de la meva perspectiva teològica, un gra de sorra en la recerca d'una solució a la conjuntura social, política i eclesial que vivim a casa nostra. He titulat l'article «La joia de l'amabilitat». La paraula amabilitat avui no té massa bona premsa. És cert que davant les injustícies hem de treure el geni i, costi el que costi, hem de reconstruir la veritat i la justícia. Però ho podem fer des de l'elegància de l'amabilitat o des d'una agressivitat no continguda. Com a mostra d'aquestes dues actituds, podem observar el llenguatge verbal i corporal ordinari de tots plegats i, especialment, el dels nostres dirigents polítics, econòmics, socials o religiosos. Hi ha diverses objeccions en contra de l'amabilitat. Uns diuen que no és eficaç en la transformació de la societat. Altres afirmen que mostra la pròpia feblesa davant dels altres. Uns tercers diuen que cal ser agressiu perquè la persona amable avui no és valorada. A més, afegeixen que l'amabilitat gairebé sempre és més una aparença formal que no pas una actitud autèntica i sincera. Tanmateix, l'autèntica amabilitat crea serenitat en l'ambient, va desarmant l'agressivitat de l'adversari en no poder ser tractat com un enemic, construeix ponts de diàleg i sovint és més crítica que no pas la duresa emocional. Per aquests motius, he afegit el terme joia al títol de l'article, perquè la paraula catalana joia uneix dos elements de gran vàlua, l'alegria i la d'un regal molt preuat. Aquesta crida a l'amabilitat és per a tothom, però encara és més urgent per als dirigents polítics, econòmics, socials i eclesials. Per això, hem tornat a participar en la Diada de l'11 de setembre amb un compromís decidit de defensa dels drets humans individuals, dels drets socials, dels drets dels pobles i dels drets de Déu sobre la Terra, puix que Déu és l'escut que protegeix la dignitat dels pobres i el dret de les futures generacions a gaudir d'una terra habitable. L'amabilitat és un signe de poder, és a dir, no és amable aquell que vol, sinó aquell que pot. El Papa Francesc és una icona vivent d'aquesta amabilitat joiosa i poderosa. Ens espera una llarga marxa per conduir a bon terme la conjuntura política present i per anar construint democràticament el nostre país. Ho hem de fer sent fidels a les nostres conviccions ètiques i polítiques, però també sent respectuosos amb les conviccions ètiques i polítiques dels altres. la joia de l'amabilitat, ens pot ajudar força a seguir caminant amb fermesa i sense defallir, però al mateix temps amb bon humor i eficàcia. Que la joia ompli els nostres dies i la pau les nostres nits. Ramon Prat i Pons, teòleg. Celebració de la jornada de l'enviament.
La celebració va reunir 250 fidels procedents de tota la diòcesi. Va tenir lloc a la catedral de Lleida el passat dijous 13 de setembre. El bisbe Salvador va convidar els presents a viure amb alegria i coratge la fe en Crist i predicar-lo amb la paraula i amb la coherència de la pròpia vida. També va demanar de vetllar especialment per la formació. Les diferents delegacions diocesanes, catequesi, joventut, ensenyament, família, missions i esplais, van oferir cadascuna un objecte, símbol, de la seva tasca dins l'Església. La celebració va cloure amb el diàleg de l'enviament, en el qual els fidels es comprometen a viure i transmetre l'alegria de l'Evangeli. Aquest any, la munició d'entrada, les lectures i les pregàries van anar a càrrec de representants de Càritas Diocesana de Lleida.
Verdú celebra Sant Pere Claver amb la presència del bisbe Salvador.
El passat diumenge 9 de setembre es va celebrar a Verdú la festa de Sant Pere Claver, patró de la Companyia de Jesús a Catalunya. La festa va començar la vigília amb la processó des del santuari fins a l'església parroquial presidida pel bisbe de Solsona, Monsenyor Xavier Novell. L'Eucaristia del diumenge, celebrada a la parròquia de Santa Maria de Verdú, va ser presidida pel bisbe de Lleida, Monsenyor Salvador Jiménez, acompanyat per preveres de la diòcesi de Solsona i jesuïtes. El bisbe Salvador va expressar en la homilia la seva admiració pel sant. El seu testimoni, va dir, és una crida a apropar-nos a les persones que de diferents maneres avui pateixen esclavatge. Seguidament, es va anar en processó amb la relíquia del sant fins al santuari de Sant Pere Claver.
Nova seu del Centre d'Orientació Familiar del Bisbat de Lleida.
El Centre d'Orientació Familiar, COF, des de primers de setembre atén les demandes al mateix edifici del Bisbat, al carrer del Bisbe, número 1. Vinculat a la Delegació de Família i Vida, la seva funció és ajudar les famílies que passen per situacions difícils, oferint gratuïtament assessorament i acompanyament espiritual, així com orientació a joves i a les seves famílies. Està format per un equip de professionals de diferents àmbits: medicina, psicologia, infermeria, dret, treball social, pedagogia i teologia. El telèfon de contacte continua sent el mateix: 973 28 11 54, així com els correus electrònics: cofllleida5@gmail.com o també cof@bisbatlleida.org.
L'entrevista.
Donem pas a l'entrevista del programa d'avui. Ens acompanya el doctor Joan Vinyes, cirurgià, catedràtic de cirurgia i professor de bioètica a la Universitat de Lleida. Entre moltes altres coses, molts de vosaltres segur que el coneixeu. I moltes gràcies per acceptar aquesta invitació un altre cop.
Gràcies per convidar-me a parlar.
Bueno, molts dels nostres oients potser se'n recorden que el passat 18 de maig, crec que era, es va presentar el llibre que has escrit amb motiu de la teva malaltia com a sent metge i com a metge creient, metge cristià. Llavors, bé, ens plau molt que vinguis i que ens puguis explicar coses d'això i com ho viu una persona cristiana i, a més, coneixedora del medi, no? fa com a 3 anys, no?, que va saber que estaves molt malalt.
Sí, 3 anys i mig, perquè ara jo conto... mig any més és molt important.
Com s'entoma això, quan te ho trobes? El primer moment, què va passar el primer moment?
A veure, en el meu cas és una mica diferent, en el sentit de que, bueno, doncs no m'ho vaig agafar gens malament. Vull dir, bueno, mira, així tindré l'oportunitat de viure-ho com a malalt, no? O sigui que no em vaig quasi ni sorprendre, no? Vull dir, bueno, vaig acceptar perfectament bé. Però el que ja no va ser diferent és quan va sortir el resultat de l'anatomia patològica i quan em van fer proves d'imatge i hi havia metàstasis. Aleshores ja és diferent, això. Això ja vol dir... Perquè els càncers es curen, vull dir, quan s'agafen a temps.
Ja, ja, ja. I llavors, trobar-te amb això segur que et va portar uns qüestionaments personals i de fe importants.
Sí. Bueno, la idea és que quan veus que tens un estadio de la malaltia, doncs, que és l'últim, i que tens una esperança de vida molt limitada, aleshores, un s'ha de replantejar la vida, perquè no, vamos, vull dir... A mi sempre m'agrada mirar la part de... Crec i recomano mirar la part del vas plena, no? Vull dir, tenim vida, per tant, tenim una mica de vida. Molta, poca, però la tenim, no? Llavors ens hem d'aprofitar de lo bo que tenim, de l'energia que tenim, de com som, i no planya'ns del que ens falta, no? Aleshores ja vaig pensar... Tot el que jo pensava fer... quan em jubilés, que no hi estic lluny, i doncs ara ho tindré que seleccionar i prioritzar i fer en poc temps moltes coses que pensava fer poc a poquet.
I ara que portes ja un camí fet com a una persona malalta o un metge malalt, que potser de vegades, no sé, suposo que de vegades és pitjor i de vegades és millor... Però, bueno, ja portes un temps amb la malaltia com a companya de viatge. I segur que totes aquestes consideracions inicials han anat evolucionant igual que ha evolucionat la malaltia. Què ha canviat del principi a ara?
Pues que hi ha après molt. La malaltia també és una gran mestra. M'ha ensenyat moltes coses, no? M'ha ensenyat a conviure amb ella. I això és important. M'ha ensenyat a portar-la a sobre, no? I a trampejar-la. I abans això no ho sabia. No en sabia gens. Això és una... També m'ha ensenyat a viure millor. Valorar més les coses més petites. A prioritzar. El més important és estimar i l'amor és lo essencial, és el que dona la felicitat i el que va bé, no? Per tant, en principi, pues, intentar anar prioritzant la meva vida cap a aquest punt.
Podríem dir que tot això surt de fer un acte o un fet d'acceptació de la malaltia com la realitat que estàs vivint?
Home, jo sempre he donat conferències, ja que he estat molts anys i m'agrada molt la pastoral de la salut i m'he dedicat molt, com a delegat que estava d'aquí. Doncs sempre dic que l'etapa final de la vida és potser la més important de les persones, no? I la mort és un... Preparar-se per la mort és important. És com anar amb una muntanya alta, no? Aleshores, primer has de saber i aprendre i entrenar-te per petites muntanyetes, no? Si no, no puges a la pica d'estats. Per tant, aquesta preparació és molt important. Jo crec que les persones ens hauríem de preparar per afrontar aquests moments de la vida que, amb sort, viurem, no? Perquè si un mor de repent no té l'oportunitat de poder viure aquesta etapa final de la vida.
Això potser és el que els hi faltaria. Hi ha moltes persones, tant creients com no creients, que quan els hi sobrevé una malaltia grossa com aquesta, diuen, per què a mi? No? Potser és això, falta preparació? No estem prou preparats?
Sí, jo crec que la pregunta del per què no té resposta i és una pregunta que no és la millor a fer.
O sigui, és una pregunta trampa.
Sí, jo crec que la pregunta és per a què? O sigui, a veure, per què m'ha vingut a mi? Per a què m'ha vingut a mi la malaltia? No per què m'ha passat, sinó a veure, i per què no amb un altre, i per què no sé què, i per què... No. O sigui, un cristià, no, en aquest sentit, una persona que creu en Jesús i que creu en la providència, doncs quan li veu una cosa bona o dolenta, no? Doncs ens hem de preguntar què vol Déu que fem, no? O sigui, què m'està dient, no? Què m'està demanant, què hi ha, no? Llavors, per a què a mi, no? I aleshores, pues, intentant esbrinar això, pues, viure-ho.
De totes maneres, hi ha persones creients que quan els hi sobrevé una cosa d'aquestes, potser senten una certa pressió, perquè pel fet de ser creients se suposa que ho han de portar més bé.
Bé, la meva experiència com a metge és que durant 40 i pico d'anys, hi ha bastants creients que no ho tenen massa ben elaborat, això, eh? I que pateixen molt des del punt de vista psicològic, des del punt de vista emocional, des del punt de vista... O sigui, jo penso que no saben gaudir de la fe que tenen, no? Això és molt important, no? Jo crec que Sí, precisament. Ara recordo que fa bastants anys vam fer un treball, quan estava a la Pastoral de la Salut, vam fer un treball abans de l'any 80, potser el 80 i alguna cosa, sí, estic parlant de bastants anys, no?, amb malalts de l'Arnau, preguntant-los si creien en l'altra vida, no? Gent de missa diària, deien que no, que ni parlar-ne. I pagesos deien... Bueno, jo no he vist sortir ningú mai de la terra. Aleshores dius, ah, però jo vaig a missa, i combrego, eh? Vull dir, però jo sou un creient, eh? Vull dir que aquest aspecte és important. Hem de... Tenim una esperança, eh? Aquesta frase de dir, després de la mort creiem que hi ha algo. Per tant, no hem de tindre por, en aquest sentit, ni angoixa vital. Per un tema, no? A més, creiem que hi ha una plenitud. No es pot demostrar, això. Només una persona ha tornat per explicar-nos-ho, que és Jesús. Però ningú més ha tornat per dir-me-ho. Doncs jo me'l crec. Si estimes Jesús, et fies d'ell i el creus, doncs tranquil.
Li podem trobar un sentit al sofriment? Potser està relacionat amb el que tu deies del per a què?
Sí, el sofriment... El sofriment evitable s'ha d'evitar. Perquè Jesús ens vol feliços i per això curava malalts. Si guarir malalts... Si patir fos bo, què feia Jesús guarint malalts? No em diguem que els allunyava de Déu. No, és increïble, això, no? Uh-huh. Vamos, és que no es pot ni pensar. Per tant, el sofriment és dolent. El dolor és dolent. S'ha de lluitar contra tot dolor i lluitar contra tot sofriment, no? Que és diferent, eh? Però n'hi ha que és inevitable. Aleshores, el sofriment inevitable s'ha d'assumir i aleshores és molt menys sofriment.
O sigui, això seria una mica el balanç entre lluitar contra el dolor acompanyada de l'acceptació de la malaltia.
Sí, la malaltia inevitable s'ha d'acceptar. Pots tirar-te pedres a la teulada contra tu mateix. Ah, no ho accepto, no us ho accepto. Tinc aquesta limitació, em fa mal això, em fa mal allò, no puc menjar això, no puc fer això, no puc córrer, no puc no sé què. Per això també és normal, totes les persones ens fem velles i ens fem grans. I ja no pots córrer el que corries, i ja no pots fer el que feies, i et surten arrugues i... Bé, doncs això ho hem d'anar entomant, acceptant. I això fa feliç, no trenca la felicitat. La malaltia no trenca la felicitat.
Amb la malaltia, segurament hi ha hagut una evolució en la teva relació personal amb Jesús de Natzaret.
Bé, jo diria que s'ha fet més íntima. Si ben bé ja ho era, en aquest sentit, doncs ara encara el tinc més present, no? Durant tot el dia, no? Li dono gràcies cada vegada que no em fa mal res. I dius, no? Per exemple, el caminar, no? Vull dir, o el dia que puc menjar una cosa que... Mira, fantàstic, no? Vull dir... I li dono gràcies contínuament de moltes, de tot, no?
Quan un està malalt així com t'està passant a tu, i m'imagino que inevitablement veus el final del camí més a prop, per lo menos en aquest pla terrenal que estem, no? Quin sentiment te desvella això?
Bé, una cosa que he elaborat, crec que ho tinc ben elaborat, una cosa que crec que és molt bo és el que en castellà es diu el desapego. O sigui, no sé com ho diria. O sigui, el moment en el qual jo sempre deia que tot el que tenim a la vida és provisional, no? Doncs ara dic és que no està enganxat a res, però a res, ni a ningú. El moment en què deixes d'estar enganxat a cap cosa o persona, aleshores el fet d'acomiadar-te d'ella o de deixar les coses no crea nostàlgia, no crea pena, no crea res. O sigui, això a mi m'ha sigut... Això ho he elaborat, això durant aquests anys, veus? Això no ho tenia tan elaborat, no? Però dic, aquesta és la paraula clau. El desenganxar-se de les coses d'aquesta vida, no? I aleshores, doncs, bueno, el que la gent diu, anar alliberant l'astre, deixar l'astre, no? Deixar
llast. Sota llast, sí.
Però, bueno, però jo ja no ho dic en el sentit de deixar llast, sinó deixar-se d'estar enganxat, no?
Quina és la manera més sana de viure una malaltia?
Jo crec que s'ha d'afrontar de cara la malaltia i acceptar-la. Lluitar contra lo evitable, no? Si té un tractament, posar-li, evidentment. Si hi ha una cosa que la millora, fer-ho tal. Tampoc deixar-se enganyar per cants de sirena. Aquells que et diuen, pren això que et curaràs, fes aquest règim que veuràs que t'anirà molt bé. Ves a veure en aquest que segur que te cura. Tant des de l'índole mèdic com des de l'índole paramèdic, diguem així, no? No, jo, escolta, m'estan tractant bé, les coses funcionen bé, doncs pues endavant, no? No? I això també és important. Després, anar acceptant les minxvalues, les discapacitats que van apareixent. S'han d'anar acceptant i integrant a la vida, no? Refer la teva vida, el que deia al començament, els teus objectius vitals, no? Dius, si pensava donar la volta al món, s'ha acabat, això, ja no, eh? Jo, mira, quan em jubili, escolta, la quantitat de viatgets i viatjassos que faré, no sé què, aniré a la volta al món i faré no sé què, faré no sé què. No, escolta, això, tregui-s'ho del cap, no? Perquè això fa feliç, oi, perquè em vés agradat, i aleshores és quan tens pena. Mm. No, per tant, si deixes d'estar enganxat a les coses i tal, no? Jo crec que tot això ajuda, eh?
Ens queda... Res, un minutet. Et faig una altra pregunta o tu vols dir alguna cosa a les persones que ens estan escoltant?
Ah, com vulguis. Jo l'únic que diria és que el que he fet en el meu llibre és intentar resumir una part de com crec jo que s'ha de viure la malaltia, un no creient i també un creient, no? I també depurar les creences del creient, perquè a vegades són patològiques. A vegades ens han ensenyat verdadera patologia teologal, diguem així, no? I després veure que això també és aplicable, no? Que no és pura teoria, no? Sinó veure-ho amb una persona, no? En aquest cas sóc jo, però que no sóc cap exemple de res, eh? Però és una manera de dir, mira, és possible, no? I després, cara als professionals i cara als altres, donar quatre idees de com tirar-ho endavant.
Moltes gràcies, Joan, per compartir-nos la teva experiència, la teva vivència en clau de fe de, del que és la teva malaltia.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Festa del Beat Castelló a León.
La parròquia de Sant Pere acollirà el proper 28 de setembre la festa del Beat Francesc Castelló. Al matí tindrà lloc l'exposició del Santíssim i a les 7 de la tarda es farà la celebració de l'Eucaristia presidida per Monsenyor Salvador Jiménez, bisbe de Lleida. La missa estarà solemnitzada per la coral de la parròquia de la Mare Déu del Carme amb la participació de la Delegació de Pastoral de Joves. Com a cloenda, tindrà lloc la veneració de la relíquia del Beat i el cant dels seus goigs.
Sortida de convivència de la Delegació de Vida Consagrada.
El proper dissabte 29 de setembre tindrà lloc la primera sortida de convivència de la Delegació de Vida Consagrada del Bisbat de Lleida. Els participants visitaran el Sant Duc de Diborra i el Santuari de Sant Ramon amb motiu del 800 aniversari de l'Orde de la Mercè.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Demanar perdó. Benvolguts diocesans. El passat dia 20 d'agost, el papa Francesc va publicar una carta dirigida a tot el poble de Déu amb motiu dels escàndols d'índole sexuals d'alguns clergues sobre fidels al seu càrrec i, de forma especial, sobre menors d'edat. Reconeixia el pecat i el delicte dels membres de l'Església, demanava perdó a les víctimes en nom de tots els catòlics, sentia vergonya i penediment pel dany causat i desitjava col·laborar i generar una cultura capaç d'evitar situacions similars. I ens demanava a tots nosaltres conversió personal concretada en la penitència i la pregària de tots envers tots. El títol de la carta era «Quan un membre sofreix, tots els altres sofreixen amb ell». El text de la carta sorprèn, conmou i ens interpel·la. És massa seriós el tema. Són tràgiques les seves conseqüències. No tenen justificacions els motius. Tampoc cal disminuir la seva importància argumentant disculpes o utilitzant pretextos per a no assumir la pròpia responsabilitat. És cert que és petit el percentatge d'abusadors comparat amb tot la totalitat, que moltes altres institucions han tingut problemes similars, que ningú acostuma a demanar perdó per feix del passat i de responsabilitat individual. El Papa no entra en aquests arguments. Vol arribar al cor de tots nosaltres perquè canviem la nostra manera d'afrontar aquesta tragèdia. Cito unes frases de la carta per a la vostra reflexió. El dolor d'aquestes víctimes és un gemec que clama al cel. Amb vergonya i penediment, com a comunitat eclesial, assumim que no vam saber estar on havíem d'estar, que no vam actuar a temps reconeixent la magnitud i la gravetat del dany. Demanem perdó pels pecats propis i aliens. La consciència de pecat ens ajuda a reconèixer els errors, els delictes i les ferides generades en el passat. Llegiu la carta. Vos interessarà molt. Per la meva part, no volia que passés més temps sense anunciar la meva responsabilitat i unir-me a les paraules del Papa. Que el Senyor ens concedeixi la llum suficient per buscar la veritat de les situacions i la dignitat de totes les de tots els nostres germans.
Arribem al final del programa d'avui. Us convidem a reflexionar en les paraules del doctor Vinyes quan ens diu que els cristians hem de vetllar i preparar-nos per quan encarem el final de les nostres vides. En qui posem la nostra confiança? Que tingueu una bona setmana.
Ràdio Estel, una forma de ser.